Bategs el vent, l'espai solidari de Ràdio Ciutat de Valls. Una mà estesa als col·lectius més vulnerables de la societat. Empatia, paraules, confidències. Bategs el vent, amb Jordi Tudó.
Bon dia i bona hora. Una altra vegada, un cop més al mes, estem aquí amb tots vosaltres portant una entitat social. Avui portem SOS Racisme Catalunya. Per presentar-nos l'entitat, el funcionament, tot l'entramat de coses que estan fent, ens la presentarà la seva representant, que la tenim aquí al davant. Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Digue'ns una miqueta el teu nom i el que fas, SOS Racisme.
Hola, doncs mira, sóc la Marilda Sueiras. Estic al Servei d'Atenció i Denúncia per les víctimes de racisme i xenofòbia de SOS Racisme, com a advocada i com a també activista, i també sóc consellera de l'entitat. El servei, el que fem és atendre persones que han patit alguna situació de racisme o alguna situació discriminatòria, vulnerant així els seus drets, i per tant mirem de buscar una solució a aquesta situació per tal de restituir a la persona en els seus drets.
SOS Racisme Catalunya neix l'any 1989. Amb quines línies i perspectives de l'entitat tenia en aquells moments?
Doncs a l'inici, clar, 1989 poc parlar jo, perquè fa temps d'això, però sí, va néixer una mica en la línia o emulant el seu racisme que va néixer a França, dels anys 90 també, 80-90, perquè hi havia una necessitat. En aquell moment l'antiracisme no era gaire present, no era gaire fort, era una cosa que començava a néixer, i es va crear l'entitat arrel de les necessitats d'aquell moment en què es començava a visibilitzar el racisme, però no es lluitava, no?, a l'esfera pública. I es va crear, per tant, SOS Racisme a Catalunya, es van crear altres SOS Racismes a l'estat espanyol, que posteriorment es federarien sota el mateix paraigües, però treballant independentment cadascun al seu territori. I també molt aviat a SOS Racisme a Catalunya es va veure la necessitat d'obrir aquest servei, no?, el servei d'atendre persones amb necessitats específiques, individuals, i mirar de reconduir, no?, les problemàtiques que es presentaven.
Des del Servei d'Atenció i Denúncia per les Víctimes de Racisme i Xenofòbia, explica'ns una miqueta quin és el servei que esteu fent vosaltres.
Nosaltres, doncs, això, atenem a persones i des d'aquí es treballa, no?, doncs, problemàtiques individuals que ens permet més endavant poder identificar i mapar, no?, fer un mapatge del racisme, de com es manifesta a la societat i a les institucions. Clar, una part de la feina és treballar com es intenta solucionar les problemàtiques o obrir vies d'actuació en àmbits que de vegades estan molt tancats, per després poder, no?, tractar tota aquesta informació que rep el Servei d'Atenció i Denúncia més a nivell institucional, des de la institució, des de SOS Racisme, no? Es treballa la incidència política i la sensibilització. La incidència política és intentar, no?, fer política, d'una manera, treballar a nivell d'institucions per visibilitzar i treballar el racisme. I la sensibilització és a través de la comunicació, també d'eines formatives, sensibilitzar a la població sobre l'existència del racisme i com actuar.
Però ara quan dius el tema, la incidència política, un tema destacat aquests dies de campanya electoral ha estat de que hi va haver un pacte general a nivell institucional de que no es parlaria sobretot de tema de racisme, i en concret un ajuntament determinat, quatre dies abans de les eleccions municipals, s'ha posat al costat de, diem, els més incendiaris o els més en contra d'un col·lectiu determinat que semblava que estava inclús integrat a la població. Aquí és on vosaltres el tema de la incidència política és on ho treballeu més, això?
Això és una part de la feina que fem, sí. És a dir, aquí no sortia tant d'un cas concret que estem treballant, sinó més aviat d'una problemàtica que es dona en general, no? És veritat que hi va haver aquest pacte que no sé quin mes es va signar, no sé si el mes d'abril o març, poc abans de les eleccions generals, no? Es va pactar que a nivell de... no, durant totes les campanyes electorals s'evités la manipulació, l'utilització del discurs xenòfob per guanyar vots, no? Un pacte que es va veure amb bons ulls, evidentment una mica de reticència perquè no sabíem si realment es compliria, i efectivament recentment hi ha hagut aquests fets sobre una temàtica que genera, no? genera reticències o genera debat públic, com s'està gestionant l'acolliment i l'atenció i sobretot la protecció d'aquests nois, joves, infants que arriben sols al nostre territori i que ens n'hem d'encarregar perquè és la nostra responsabilitat com a societat, i jurídicament estem obligats també a protegir aquestes persones que, com són menors d'edat, necessiten ser atesos, no? La situació fa que s'estigui gestionant d'una manera determinada per les entitats o per la institució que se n'encarrega, i genera, no, desavinences en alguns pobles on arriben, no, situacions conflictives amb veïnat. No només és el veïnat, també hi ha altres esferes polítiques que també s'impliquen o que també manifesten el seu rebuig cap a aquests col·lectius. Però bueno, des de la societat civil s'està intentant treballar per explicar, no?, o per visibilitzar que això és necessari, que és una feina que s'ha de fer, que és la nostra responsabilitat com a societat encarregar-nos d'aquestes persones, i que li toca a tothom posar el seu granet de sorra, no? I sí, és veritat que en aquest cas, doncs, hi ha hagut una utilització de nou partidista, probablement per guanyar vots o per afiançar les properes, bueno, les eleccions que acaben de passar, de nou la seva posició, no?, en l'Ajuntament, i malauradament sí, ha estat criticat i és reprovable.
Aquí podríem entrar una mica amb el tema aquest, la separació de racisme social o racisme institucional, és a dir, aquí en aquest cas, per comptes de calmar els ànims i tal, sembla com si d'alguna manera apaguéssim el foc amb gasolina, no?
Sí, de fet la particularitat del racisme social i institucional, que és una manera que de nosaltres definir una mica els espais de les maneres que es manifesta el racisme, no? En realitat no està desvinculat l'un a l'altre, sinó que retroalimenten, no? De fet, el racisme social és el racisme més comú que entendríem, no? El típic primer els de casa, fora, vete a tu país, i aquest sentiment d'odi cap a aquestes persones, no? Persones migrades o no migrades, senzillament persones que són racialitzades i apel·len a algun tipus d'imaginari concret. De fet, aquest racisme social està legitimat per unes estructures institucionals que l'alimenten o que el legitimen, no? Com ara, doncs, la llei per excel·lència més racista de totes és la llei d'estrangeria, perquè genera exclusió social. És una llei que crea o que afiança ciutadans de segona I en base a aquesta llei es donen situacions de buroexclusió, que li diem, no? Burocràcia que exclou a persones, que exclou a persones de l'accés a drets i que dificulta molt el dia a dia, molt la vida, i genera també una persecució, un control policial molt més elevat, no? Pel simple fet d'estar en una situació administrativa diferent de la normal o neutral que seria tenir la nacionalitat espanyola en aquest cas, no? I com al final ser o no, tenir més o menys dignitat humana depèn d'aquest simple, d'un paper, no? O d'una situació administrativa, que ni tan sols és un delicte, no està en situació regular, no és ni un delicte, és una irregularitat administrativa. Però genera unes desigualtats tan fortes que vulnera drets fonamentals, com ara el dret d'accés a l'educació, el dret d'accés a la sanitat, el dret d'accés a l'habitatge, al treball, la llibertat religiosa, la integritat física, la integritat moral, la dignitat humana. Són coses que tothom hauria de tenir el dret, inclús el dret a vot. És un dret que inexistents per les persones estrangeres. Només en molts pocs casos es poden votar i només en campanyes municipals, però per poques nacionalitats està accessible aquest dret. Per tant, són persones que no poden visibilitzar tampoc o no tenen poder a l'hora d'escollir qui governarà. I
aquí posem el racisme institucional.
Sí, això seria, tot això són exemples de racisme institucional, sí, efectivament. Clar, legitimen aquesta categorització de persones que estan en una situació administrativa diferent com a inferiors d'alguna manera, o que tenen menys accés a drets o a una plenitud humana com qualsevol altra persona tindria el dret d'accedir, no? I llavors legitima doncs tot aquest racisme social. En el cas dels menors o dels joves infants no acompanyats es manifesta molt clarament. Tenim grups de persones que rebutgen aquests nois i noies perquè en el seu imaginari són delinqüents, són persones que que porten problemes, no? Que és un imaginari creat perquè realment no coneixen la realitat de prop, no coneixen, no, la realitat d'aquests nois, ni per què venen, ni d'on venen realment, no d'on geogràficament, sinó de quina situació familiar. Sovint no tenen una situació familiar especialment desestructurada, sinó que senzillament busquen oportunitats que en els seus països no poden trobar i o fugen a alguna situació socioeconòmica molt més àmplia, més enllà de la família, que els impedeix poder realitzar-se com a persones, no? I quan arriben aquí venen amb tota la intenció del món d'aprendre l'idioma, d'educar-se mínimament per poder accedir a una feina i poder créixer com a persones. Vull dir, no hi ha cap ànim, no venen delinqüents, hi ha tot un imaginari i un estigma creat al voltant d'aquestes persones que genera un odi increïble, no? Que després es manifesta d'una manera que sembla pròpia de llibertat d'expressió, no? Com si fos normal anar davant d'un centre d'acollida d'aquests joves, escridassar-los, fer-li, no? Com em va passar a Canet de Mar, en tota regla va ser un scratching d'aquests joves, els joves mateixos els hi van fer, humiliant-nos i atentant contra la seva dignitat d'una manera tremenda. Ja m'agradaria a veure aquestes persones en el lloc d'aquests altres, veure com ho viurien, que et facin aquesta mena d'escarni públic. I més tenint en compte que són joves, que són adolescents, i que sí, que poden tenir problemes com qualsevol altre adolescent de qualsevol altre país d'Europa. Vull dir, no són adolescents diferents en aquest sentit. I tenen unes necessitats especials que hem de cuidar, és la nostra responsabilitat.
Seguirem parlant racisme social i racisme institucional. Fem ara un petit recés. Sense terra, obrim pas.
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Paisatge màgic de la Cabilia, plora el tren, plora el viatge, els pobles cremats del Kurdistan. Obri esquetxes des de punts de mira, pedres i morts a Palestina. Crida al desert, crida la calma, sota les tendes del Sahara. Cultures, derrota persones, màgia arrasada de l'Amazones. Sense terra sembren el somni, sense terra seguen la fam. Plenen els mars, llàgrimes i rostres, mares i àvies a Buenos Aires. Pres federal, pres de l'espera, pres del sistema, puja mar. Que el amor no descansa, camina la impotencia, camina la ilusión, rumba la tierra, rumba al mar, camina la esperanza, camina el terror, en 12 pasos es meus años, camina la impotencia, camina la ilusión, terra endins, mar enllà, camina la esperanza, camina el terror, camina la esperanza.
Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin terror. Cientos de kilómetros para llegar hasta los olimpos gobernantes a reclamar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras.
Crema el cel, crema la vida, África negra, famicida, moren infants, moren amb tu, Río, Bagdad, Johannesburg. Toma nacions, mil formes de viure, presons de pobres, presons de somriures, combat poders, verdaderos culpables, Tokio, Bruselas, Washington, Moscú. Que el amor no descansa, camina la impotencia, camina la ilusión, rumba la tierra, rumba al mar, camina la esperanza, camina el temor, en 12 pasos es meus anys, camina la impotencia, camina la ilusión, terra endins, mar enllà, camina la esperanza, camina el temor, camina la esperanza.
Bé, tornem a estar aquí amb Sol Racisme Catalunya i ens presenta l'entitat Marilda Sueiras Verdou del Servei d'Atenció i Denúncia per les Víctimes de Racisme i Xenofòbia. Ens havíem quedat una miqueta amb el tema racisme social, racisme institucional. Ara, en tot cas, parlem una miqueta de tot l'entramat que feu en el Servei d'Atenció i Denúncia a les Víctimes del Racisme i Xenofòbia, que hi ha com a tres potes, no?, aquí.
Uh-huh. Llavors, sí, nosaltres tractem llavors des del Servei d'Atenció i Denúncia atenem a persones i recollim, no?, aquestes situacions que volen denunciar. El primer que fem és escoltar a la persona, fem una entrevista personal on recollim tota la informació i des d'aquí es treballa després amb el grup de, amb l'equip de treball i el, l'equip de, d'activistes també que s'involucren en la tasca de mirar de trobar una solució o de lluitar, no?, per trobar, com a mínim obtenir una resposta respecte a la situació denunciada. Tenim diverses vies d'actuació, una d'elles és la via judicial o la via penal o administrativa, que li diem, quan representem a les persones en seu judicial per temes denunciats, però és això, només podem entrar en temes penals i contenciosos administratius, no?, quan és contra l'Estat, contra l'administració pública. I després tenim altres vies d'actuació, depenent del cas, òbviament, no tot es judicialitza, sinó que de vegades podem activar la via administrativa, que li diem que és quan activem sistemes sancionadors administratius, que depèn de cada municipi també, o de la Generalitat, depèn del tema, i de vegades intervenim de forma directa, que és quan intentem entrar en un diàleg amb l'altra part, demanant explicacions o veient una mica quines necessitats hi ha i com el racisme pot intervenir, no? Depèn del cas, això, clar, ara més detallat no t'ho puc explicar perquè depèn també de cada casa com s'intervé.
Resultats, té més bons resultats la via administrativa que la via, diem, jurídica?
Depèn, o sigui, sí que és veritat que la judicialització dels temes de vegades hi ha èxits, de vegades es guanyen, no?, els casos, com es dirien, no?, en jerga judicial.
Però són molt més llargs, suposo.
Com?
Són més llargs.
És molt llarg, és farragós, no sempre la teva veu està escoltada, la perspectiva antiracista no és que estigui gaire present als jutjats, és un món bastant hostil. És complicat, és difícil, has de tenir ganes de ficar-te en un tema judicial, però clar, depèn també del cas, si t'han agredit i tens unes lesions greus, vull dir, també és la via, no?, on has de perseguir això. Però de vegades és una via una mica tancada, depèn del tema. Per exemple, en temes de dret d'admissió a locals d'oci, sí que, de fet, negar-te l'entrada, per exemple, no?, per qüestions, de, entre altres, però de raça o d'origen ètnic, és un delicte. És un delicte regulat al 512, a l'article 512 del Codi Penal. Però, com sempre, la via judicial implica tenir proves, no? Has de poder provar que això ha passat, i és complicat, a vegades. Però, i després, l'altre problema que també es presenta és que quan et neguen l'entrada, per exemple, en una discoteca, a qui li solen denegar l'entrada és el porter. Però sovint el porter està complint ordres superiors, no?, del seu cap a l'hora de discriminar l'entrada certes ètnies o certes nacionalitats. Llavors tu a qui estàs denunciant és aquesta persona que en realitat està complint ordres. Llavors no vol dir que de vegades també aquestes persones no tinguin actituds racistes quan estan a la porta, però quan tu vols intentar incidir en la vulneració d'aquest dret d'admissió, de vegades la via judicial no és la més adient, no? I per sort existeix una normativa administrativa de la Generalitat, que és el Reglament d'Activitats Recreatives i Espectacles Públics, que regula, que prohibeix, no?, i que sanciona la limitació del dret d'admissió en bases discriminatòries, entre altres per raça i origen ètnic, i permet sancionar el local. Però, de nou, hem d'aconseguir demostrar que aquesta discriminació s'ha donat, no?, però permet, no?, com a mínim notificar les administracions públiques, sobretot quan és reincident. Tenim locals identificats a Catalunya que ho fan de manera sistemàtica, que òbviament allò és un protocol intern que tenen de discriminar certs col·lectius. Hi ha tal nombre de denúncies que no pots quedar-te amb els braços creuats, i si no és la Generalitat, és l'Ajuntament o el municipi que li toca aplicar aquesta normativa, que ha d'incidir, no? Llavors, això seria un exemple de normativa administrativa. O a Barcelona, per exemple, que tenim l'ordenança de convivència i de civisme, hi ha certes actituds que ara estan despenalitzades, perquè ara un insult ja no es pot portar per la via penal. Abans era una falta, però ja no existeixen les faltes, i per tant, a menys que sigui molt greu, no serà un delicte. Per tant, ja moltes vegades un simple insult ja no es pot portar, ja no es pot perseguir per cap via, però hi ha ordenances municipals que contemplen, no? Si t'insulten amb una motivació racista, pots activar la sanció per via administrativa, que no portarà conseqüències penals com antecedents penals, per exemple, però sí que pots multar la persona.
Bueno, hi havia com a tres potes: servei d'atenció i denúncia, era un tema de drets, incidència política, que és via administrativa, i després la tercera part, que era comunicació i formació. Com ho tenim muntat, això?
Sí, la sensibilització és una via que, de fet, dona bastant els seus fruits, perquè és l'altaveu que permet visibilitzar les coses que estan passant, no? Així com el servei d'atenció i denúncia podem donar fe d'on es manifesta, en quins àmbits de la vida es dona el racisme, com es dona, no? Quin tipus de comportaments existeixen, a través de la sensibilització dels canals de comunicació com xarxes socials i campanyes de sensibilització, no? S'arriba al molt públic, es visibilitzen temes o qüestions rellevants i s'arriba a tenir un impacte social de vegades molt interessant. Justament en el tema del dret d'admissió, es va fer una campanya que a finals de 2017 que es deia El racisme surt de festa, amb càpsules de vídeos on es representaven, no?, situacions, i on s'intentava explicar una mica els passos a seguir per intentar recopilar tot el material probatori que et podria després ajudar a perseguir una possible denúncia, no?, per aquests fets. I han incrementat les denúncies per temes de dret d'admissió d'una forma brutal, i segurament gràcies a aquesta campanya, perquè es visibilitza, s'explica, la gent ja diu, hòstia, perdó, no és normal que això em passi, no tinc per què aguantar-ho, hi ha vies per perseguir-ho, sé com fer-ho, i el racisme pot ajudar-me a portar a terme fins al final aquesta denúncia, no? Quan dones eines, quan visibilitzes les eines, la gent ja no es queda de braços plegats i veu la manera, no?, de poder dur a terme aquesta denúncia que té ganes, però de vegades no té les eines o no sap com fer-ho, o de vegades no sap ni que pot fer-ho, no? Llavors la sensibilització és molt important per poder visibilitzar que això es pot perseguir, que no és normal i que hi ha maneres d'incidir.
Bé, l'escola és una eina d'inclusió social o reproductora de discriminació i segregació?
A dia d'avui sí. És a dir, l'escola és una part fonamental de l'educació de qualsevol persona, de tots els infants del nostre país, i malauradament, si a l'escola es donen situacions discriminatòries o d'exclusió, no és d'estranyar que després, més tard, al món, diguem, del carrer, al món adult, es reprodueixin aquests esquemes, no? I per això és molt delicat, és un tema molt delicat i que urgeix bastant incidir. Es donen diversos tipus de discriminacions. Per començar, quan s'ha volgut implementar sistemes, no?, per d'alguna manera, encara que no ens agradi aquesta paraula, vehicular la integració de persones nouvingudes, és una mica, tot aquest vocabulari ens costa d'una mica d'utilitzar perquè no som gaire de l'opinió que això funcioni així, no?, que s'hagi d'integrar d'aquesta manera. Però sí que és veritat que l'escola és un espai on s'intenta igualar, no?, les persones, i quan hi ha necessitats diferenciades que es treballen excloent les persones o separant les persones, és una mica contraproduent. I aquí entrem una mica en el tema de l'aula d'acollida, que estava pensada per nivellar, no?, per quan aquests nens que acaben d'arribar, que encara no tenen l'idioma assolit, no?, i que necessiten posar-se a un cert nivell per poder després aconseguir el nivell que ja està establert a la classe, s'han tornat en bastants centres, s'han tornat espais permanents. L'aula d'acollida és una línia més de classe on es posen tots els nois i nens i nenes que arriben amb aquesta necessitat, no?, de posar-se al nivell educatiu, però no intel·lectual, sinó senzillament adquirir totes les eines per poder seguir la classe normal. Això segrega, no? I després altres tipus de límits també més tard, ja no només a nivell de preescolar o de primària, sinó moltes situacions, es donen moltes situacions de limitacions d'accés a l'educació i a les pràctiques curriculars a noies que porten el mocador, que decideixen portar el vel islàmic, i això sembla ser un problema molt gros. Sembla ser un problema incommensurable per centres educatius i per centres de treball, no? Passa a la universitat també, eh? O sigui, de negar o d'espais, no?, on aquestes persones puguin dur o puguin manifestar la seva llibertat religiosa amb total llibertat. No, no, llavors això incideix d'una manera molt particular en el col·lectiu de dones, perquè es veuen de vegades amb l'obligació d'escollir o bé de poder manifestar la seva religió o de rebre una educació. I és una qüestió particularment problemàtica per això, perquè afecta un col·lectiu concret i a més vulnera drets fonamentals. Aquí s'ha d'entendre que sovint s'apel a normatives internes dels centres de treball o dels centres educatius per justificar que s'han de treure el mocador. Però la teva normativa, centre d'educació, centre de treball, no pot regular aquest dret. Aquest dret només es pot regular per llei. El dret a la llibertat de religió o a l'educació. I tu no pots afectar un dret d'aquests nivells amb una normativa interna del teu centre. Per tant, no pots obligar aquestes persones a escollir entre dos drets fonamentals tan importants. I aquí és quan arriba el moment, no? Aquí és quan torna a incidir el racisme social, en què hi ha un imaginari en el que ens pensem que aquestes dones han de ser salvades d'unes imposicions que nosaltres considerem que han estat imposades, no? Però no heu parlat mai, se'ls depriva de tota autonomia aquestes dones, com si no haguessin decidit portar el mocador, com si això fos una imposició i ho donem per fet, no? Quan no ens toca a nosaltres ni tan sols valorar-ho.
Un tema interessant i alhora que desconeixem totalment. Fem un altre recés, La Bamba Rebelde, Les Cafeteres.
No.
Bé, tornem a estar aquí. Sóc Racisme a Catalunya. Marilda Sueires Verdou és la que ens presenta l'entitat. És del Servei d'Atenció i Denúncia per a les Víctimes del Racisme i la Xenofòbia. Estem parlant de temes interessantíssims i alhora potser desconeguts per la majoria del gran públic, no? Una pregunta potser obligada. Tots som racistes?
No sé si tots som racistes, però que tots reproduïm actituds racistes, això segur. És molt difícil no fer-ho. I com a mínim, a Europa o Nord-Amèrica, no? Països que som històricament opressors de drets i d'altres, no? D'altres nacions i amb passat colonialista. Això ve de molt enrere, no és una cosa recent. I són comportaments que s'han anat perpetuant amb el temps i que s'han anat adaptant, no, a les novetats. Ara seria el neoliberalisme ens ha fet adaptar al racisme d'una altra manera també. Tot i que pensem que l'esclavatge s'ha acabat, es podríem parlar d'un esclavatge més modern a altres nivells, no? Doncs passa el mateix amb el racisme, s'ha adaptat a les circumstàncies. I sí, formem part d'un sistema racista, a partir del moment en què vivim als països europeus, entrem dintre d'una dinàmica inevitablement racista o tenim comportaments racistes, no? Podem estar més o menys convençuts del nostre antiracisme, però segurament encara queden coses per revisar, no? Jo mateixa la primera m'incloc en aquest grup. Però és important sempre saber quina és la nostra posició a la societat, des d'on parlem, quins són els nostres privilegis, d'on venen aquests privilegis i com els manifestem, no? I abans d'emetre inclús opinions en qualsevol tema, això ja no només s'aplica en antiracisme, està bé saber una mica situar-se, no? en quin punt estem, no? Jo, per exemple, si parlo de mi mateixa, estic gairebé al més alt de l'escala de privilegis, només em falta ser un home, no? Soc una dona blanca, amb estudis, no només d'universitari, sinó de màster, tinc nacionalitat d'un país europeu, puc viatjar on vulgui i puc viatjar per raons de plaer, no? Tinc aquest privilegi. Puc prendre'm, si econòmicament m'ho puc permetre, puc agafar-me un any i pensar-me què vull fer a la meva vida i repensar-me, perquè jo tinc el privilegi de poder analitzar-me a mi mateixa i saber el que vull a la vida i aquestes coses, no? O sigui, no només m'he de dedicar a treballar i a pujar una família, no? Hi ha moltes persones que... Això no vol dir que el nostre... persones que són europees de naixement i diguem, ètnicament, no sé com explicar-ho, no vol dir que no tinguin problemes econòmics o hagin tingut totes les oportunitats. Està clar que les circumstàncies socioeconòmiques hi fan molt, no? Però ja tens coses que sense voler les tens. Un passaport el tindràs. La llibertat de moviment el tindràs. La possibilitat de votar la tindràs. La possibilitat de moure't lliurement sense que et pari un policia només per veure si estàs en situació regular, la tindràs. No, no tindràs tant de control, no? Per part dels estaments de seguretat dels nostres estats. Ja tindràs moltes coses donades, no? I sobretot és important situar-nos en el món, en quina part del món estem. I estem en la part del món que econòmicament és, o sigui, tenim la capacitat de viure com vivim perquè estem despullant, no? O buidant de recursos a altres regions del món. No és gratuït el que fem, no? Ens pensem que les coses que tenim venen donades, però venen de l'empobriment d'altres països. Llavors, quan tanquem fronteres, I quan considerem que aquestes persones no són benvingudes, les persones que emigren per raons econòmiques, no només les persones que emigren per raons de guerra o perquè fugen alguna situació de guerra o de penúria extrema, sinó senzillament les persones que viuen perquè volen més oportunitats i els neguem això, intentem recordar-nos que nosaltres som rics perquè ells són pobres també, no? O, no perquè ho siguin, sinó perquè els empobrim, no? Perquè són una mica les dinàmiques. Nosaltres no tenim tanta roba, tant accés a roba, no tenim accés a un mòbil nou cada any, o no tenim la nostra llet de soja, perquè sí. Hi ha un sistema de hi ha dinàmiques de poder i dinàmiques d'opressió al món que fan que nosaltres tinguem el nostre abast a un clic a internet per fer la compra online o al súper estirar el braç i agafar aquella ampolla d'aquell producte que només trobes a Europa, no és per res, no?
Sí, però per exemple, quan parlaves això del colonialisme i d'aquests estats que d'alguna manera tenen aquests privilegis, d'alguna manera tampoc no... És a dir, sembla com si portessin una vena als ulls, en el sentit de que no veuen el problema de l'altre, no? Vull dir, una miqueta enfocant-ho cap a casa, no? És a dir, tots són nacionalistes, tots no són, però en canvi no veuen potser aquesta cosa, diem, de poder i d'un estat de privilegis, no? En tots els àmbits, no? Me refereixo de que a vegades no hi ha més sec que aquell que no vol veure-hi, no? Però és aquest, potser aquesta visió, no? De que, costa de veure-ho, no? El problema de l'altre.
Costa de veure i sobretot no es vol veure, perquè si el veus et començaràs a preguntar moltes coses i et començaràs a responsabilitzar de coses que no tens ganes de responsabilitzar-te. És a dir, ningú vol admetre que està fent mal. Perquè tothom, tots són bons, i llavors... O sigui, jo com he de ser racista? Jo sóc bona persona. Com he de ser racista? Com he de ser masclista, no? Això s'ho aplicaria una mica a tot. És a dir, jo sóc bona persona, jo no puc ser racista. I aquí és quan vens i dius, no, és que el racisme no té res a veure amb moral. El racisme té a veure amb vulneració de drets, no? El racisme genera desigualtats, la discriminació genera desigualtats i la desigualtat genera vulneracions de drets. No és una qüestió moral, no estem aquí per... El racisme no està aquí per dir si ets bo o dolent. El racisme està aquí per visibilitzar que s'estan vulnerant drets quan es perpetua el racisme, no?
I al segle XXI com és que el dret de vot a les persones estrangeres està expressament exclòs avui, encara?
Això és una bona pregunta. És una lluita que fa temps que s'està portant. És una situació que es dona a molts països del primer món, o del mal anomenat primer món, receptors de migrants, no? La prohibició del dret a vot a les persones que no tenen la nacionalitat és una constant a molts països que són receptors de migració, sí. Dels països rics, en el fons. I ja, òbviament, hi ha un interès utilitarista darrere de tot això, no? Però tampoc puc jo parlar pels estats. M'agradaria que els estats ho diguessin ells mateixos obertament. Per què, no? Per què es prohibeix un dret fonamental que és el vot, el dret a votar i a ser elegit en el lloc de la teva residència, en el lloc on a tu t'afecten les lleis, no? O les polítiques. Tu hauries de poder votar a les persones que després afectaran la teva vida, la teva quotidianitat.
Breument, expliques la diferència que hi ha entre racisme i xenofòbia.
La xenofòbia, diguem, el racisme seria més ampli, la xenofòbia seria un espectre del racisme. La xenofòbia és literalment seria la por a l'altre, no? La por al desconegut o a l'altre, que té més a veure amb els fonaments, l'utilitzaríem més potser en temes d'antiimmigració. Tots aquells arguments que apel·len a aquesta por a la immigració, aquí seria potser més adient parlar de xenofòbia, però és molt difícil deslligar-ho de racisme. El racisme és el gran paraigües, no? Les arrels de la xenofòbia tenen totes aquestes arrels que, no, que, com explicava una mica abans, en el colonialisme, no, la diferenciació, la categorització de persones, Ja més enllà de si inferiors o no, això evoluciona, això canvia, és afiançar dinàmiques de poder, en el fons va d'això, de qui té poder sobre qui.
Sor Racisme, que és una entitat històrica a Catalunya, defensant els drets, diem, i drets i contra el racisme i la xenofòbia, teniu fet un, diem, una espècie d'estadística o balanç, és a dir, hem avançat o hem retrocedit en els darrers últims anys en defensa dels drets humans?
Mira, des de Sort Racismes ara ja fa 10 anys, aquest any fem 30 anys, i fa 10 anys que publiquem l'informe sobre l'estat del racisme a Catalunya. Intentem cada any, fem cada any, publiquem el 21 de març, que és el Dia Internacional contra el Racisme, les estadístiques, les reflexions, les conclusions, l'anàlisi de l'any anterior, no? Ara aquest any, per tant, hem publicat l'informe del 2018 sobre els casos que han entrat durant al llarg del 2018. I sí que això ens permet, des de que es fa aquesta feina, ens permet veure una mica l'evolució o com es manifesta el racisme. A nivell d'evolució és complicat poder determinar si es millora, si s'empitjora, què és el que passa, perquè el racisme es continua manifestant i la gran problemàtica que sempre hem patit des de que s'ha iniciat la tasca de Sort Racisme és aconseguir que es denunciï el racisme, és a dir, nosaltres no recollim totes les situacions de racisme que passen, nosaltres recollim les que es denuncien. Clar, quan veiem la quantitat de denúncies que tenim i la gravetat dels fets que arribem a veure, perquè sovint la gent només denuncia quan hi arriba, quan els fets són molt greus, però la quotidianitat del racisme ja n'hi entren perquè no és viable denunciar tot el que et passa. Clar, ens adonem que nosaltres només visibilitzem o veiem la punta de l'iceberg, que realment hi ha un gruix o hi ha els tentacles del racisme estan a tot arreu i són molt importants. Llavors ens és difícil poder concloure si millorem o empitjorem en temes de racisme.
Però és un bon termòmetre sobre racisme per poder-ho d'alguna manera valorar,
com a mínim, no? Per identificar on es manifesta i si després de 25 anys podem dir si en alguna temàtica veiem alguna millora, no? Però seran millores de tipus ara es parla més d'això o s'ha aprovat aquesta llei.
Està més sensibilitzada els col·lectius.
Exacte.
O la gent, etcètera,
sí,
no?
Sí, o hi ha temes que ens arriben més, això vol dir que la gent comença a conèixer millor els seus drets. Sí, en aquest sentit sí. I sí que aquest any doncs hem intentat visibilitzar una mica casos d'èxit, no? Per exemple, quan és molt satisfactori quan una persona que té un problema a nivell de convivència amb els seus veïns més propers, de l'edifici, que això és un cas molt, molt, molt habitual, que en edificis hi hagi atacs racistes i xenòfobs d'alguns veïns cap als veïns racialitzats, que els volen fora de l'edifici per qüestions racistes, no hi ha més. I llavors implementa tot aquest tipus d'actituds, no? Com fer soroll a hores intempestives, començar una mena de bullying o d'assetjament per aconseguir que se'n vagin aquestes persones i normalment el prototip, no, per una manera, per parlar una mica, però és molt habitual que les persones que pateixen aquest tipus d'assetjament no denunciïn el primer dia, sinó que aguanten i quan ja no poden més busquen ajuda en algun lloc, no? I està molt degradat el tema. Llavors és molt... És complicat, no? Perquè aquí, si entres en temes judicials, és complicat perquè tu has de seguir convivint amb aquesta persona i durant tot el procés judicial encara seguiràs veient aquesta persona a l'edifici. Llavors no és la millor idea. S'intenten buscar solucions més de mediació, però això només funciona si l'altra part es presta a parlar. Si l'altra part està tancada, tu no pots obligar una persona a fer mediació, no? Llavors dificulta una mica i és molt satisfactori quan veus una persona que tot i patir tot això, després de parlar amb Sort Racisme, d'alguna manera se sent reforçada i decideix començar a buscar aliances entre les seves veïnes més properes que poden patir el mateix tipus de racisme o no del mateix edifici però d'altres bandes i començar a parlar del tema i buscar aliances més properes, no haver de dependre d'un advocat per d'una manera, no? Sinó de fer una mica de xarxa. I això ja és restitutori, ja reforça la persona en certa manera. No arreglarà el problema immediatament, però sí que la persona ja no està tan sola o ja no està de cop i volta té eines, pot fer alguna cosa, no? Poder estar allà en aquest procés i, per exemple, prestar-te, no? En aquest cas estic pensant en una companya que ha decidit contactar amb les seves veïnes i organitzar un te o un berenar a casa seva amb aquestes veïnes que podrien estar patint el mateix tipus de racisme, però ja no només a casa, sinó a altres àmbits, i que sort racisme pugui apropar-se i explicar-los què es pot fer, quin tipus de situacions, parlar amb elles, què et passa, o com, en quines situacions et trobes. Mira, doncs aquí nosaltres podem, recomanem fer això o tal o qual, no? I poder ser una eina més a l'abast d'aquestes persones per poder defensar-se.
Anem anant tancant el programa, una última cançó, Cançó per a desfer el camí, Cesc Freixes. Bé, anem ja tancant la paradeta. Tenim a Sos Racisme a Catalunya, Marilda Sueires Bardou, del Servei d'Atenció i Denúncia per les Víctimes del Racisme i la Xenofòbia. Una mica per anar tancant. Explica'ns una miqueta quina incidència podeu tenir a nivell més general fora de Barcelona, com ho ha de fer la gent per interessar-se més per tota la tasca que esteu fent. Tu mateixa.
Doncs sí, mira... Tenim la seu a Barcelona, físicament estem situades allà, però, com bé indica el nostre nom, actuem a tot Catalunya. El Servei d'Atenció i Denúncia es presta a atendre persones de tot Catalunya, es pot recórrer al servei per tothom, però llavors tenim diverses vies de comunicació obertes, ens podeu trucar, ens podeu escriure un correu, podeu deixar un missatge al formulari web de la web... tenim un WhatsApp obert també per consultes per WhatsApp, o sigui que no dubteu en contactar-nos, en demanar-nos i que sigui assessorament per saber cap a on tirar. No sempre podrem atendre a tothom, perquè dependrà dels temes, hem de poder valorar la nostra incidència, però sempre intentem derivar el recurs més adient perquè la persona no es quedi penjada, no? I oferim llavors la tasca, intentem apropar-nos a tot el territori sempre que podem. Estem oberts a qualsevol persona que vulgui participar com a activista sobre racisme. També ens podeu contactar, ens podeu conèixer, podeu veure els diversos àmbits d'actuació, no només el Servei d'Atenció i Denúncia, sinó també a nivell de sensibilització, d'incidència política, també podeu participar. Tenim diverses campanyes obertes on necessitem gent que es vulgui implicar, sou tots benvingudes. I després també, bueno, òbviament necessitem per poder finançar-nos, si bé és molt útil o és molt necessari poder seguir amb les tasques que fem. Una forma, podeu associar-vos a l'associació, però també podeu participar més simbòlicament comprant un simple informe que tenim disponibles en paper. Ja feu molt, ja és una bona manera de participar en la nostra tasca que sempre intentem...
Molt bé, doncs escolta'm, Marilda Sueires, molt agraït per l'assistència, Moltes gràcies. Escolta'm, els micròfons de Ràdio Ciutat estan oberts i pel que us faci falta o per més endavant tornar a explicar l'informe o tota la feina que no anem fent, estem aquí encantats de rebre-vos.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Salut, bon dia.
Vaig flotant entre mig del record i flotant buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis, però jo mai